Rogèlia, bona nit.
Hola, bona nit.
El Roger ja el coneixeu, col·labora amb Catalunya Música des de fa molts anys i actualment presenta al costat de Marcel Gorgori l'espai Històries de l'Òpera. Avui et truquem, Roger, per parlar d'un llibre que has editat no fa gaire sobre Montserrat Caballé. De fet, l'ha editat Robin Book dins la col·lecció L'Arca. D'entrada, és novetat que publiquis en català per a Robin Book, oi?
Sí, sí, aquesta col·lecció comença una sèrie de llibres en català de Robin Book. I jo sóc el privilegi que he tingut.
El llibre surt únicament en la versió catalana?
De moment, sí.
Fa un temps et van trucar... De fet, jo et diria que vas venir fins i tot als estudis per parlar d'un altre llibre d'un cantant d'aquí, el llibre de Josep Carreras.
Sí, efectivament.
Una mica aquest de Montserrat Caballé segueix l'estructura, el format del que vas fer sobre Carreras?
Bé, aquest és més gran. El de Carreras és un llibre més reduït. Una biografia de... Jo sempre, quan faig biografies de cantants, faig la biografia del cantant com a intèrpret, com a artista, com a persona vinculada al món de la música. No m'interessen els potents, que diuen els francesos, ni si he tingut més o menys problemes familiars o amorosos. Això no m'interessa en les meves biografies, perquè trobo que això ja hi ha especialistes del tema del que jo no sóc. Aleshores, jo del que puc parlar bé és la carrera d'un cantant com Montserrat Caballé, que l'he vista néixer i créixer pràcticament, perquè té una mica més anys que jo, però esclar, quan va començar a cantar, jo començava a anar al Liceu. De manera que he seguit pràcticament tota la seva carrera i m'he trobat interessant de fer-ne una biografia i la casa Robin Book la va acceptar.
Montserrat Caballé, podríem dir que és una de les debilitats líriques de Rogeli, eh?
Jo crec que hauria de ser una debilitat lírica de tothom, perquè és una gran, extraordinària cantant de vàlua mundial. I, vaja, jo crec que aquest llibre, si jo vaig començar el llibre convençut, encara ho he acabat més, perquè repassant tota la carrera, les activitats, l'activitat lírica, el treball constant i continu d'aquesta gran dama de la lírica, jo crec que això queda més que demostrat. Que no és una debilitat, és una convicció sortida del contacte amb la realitat. Perquè, esclar, jo no m'entusiasmo així a la babalapa, la primera cosa que es presenta, sinó que he estat veient, he estat presenciant una llarguíssima carrera de cantant i al moment d'explicar-la encara m'adono que hi ha més coses dels que jo mateix em pensava.
Deies que Montserrat Caballé és una figura a nivell mundial. Què té la Caballé que no tinguin altres?
Té un repertori extensíssim, unes actuacions en un terreny líric que no s'ha cenyit amb una especialitat. Hi ha cantants molt bones, però que només han cantat aquella cosa de la seva especialitat i prou. Montserrat Caballé ha tingut un repertori amplíssim, ha cantat moltíssimes coses i, a més, ha portat una vida d'activitat que si alguna limitació ha tingut ha estat per causes de salut, perquè si no, realment, jo així tot no entenc d'on treia les forces i les ganes, inclús, per abordar repertoris diferents, en llocs diferents, i alternant tan aviat un estil com l'altre, sense que aparentment es notés cap especial esforç al darrere d'això.
Parlaves de les ganes, la polivalència de Montserrat Caballé. Els sí. Inicis, però, no van ser gens fàcils.
No, perquè en aquest món de la lírica, la gent, el públic, no pinta gaire les opinions, diguem, perquè el públic va allà a sentir una cantant i, com en el mateix llibre explico, moltes vegades aquest públic que va habitualment a l'òpera no se n'adonen que hi ha un cantant amb una personalitat fins que ja l'han vist 5 o 6 vegades. I, per tant, la gent va començar, ah, mira, aquesta, ho fa bé aquesta noia, però no sap ni com se diu. O la tercera va arribar, ah, sí, és aquella que vam sentir, sí, com se diu? I al final acaben assabentant-se que hi ha una cantant molt important, que es diu Montserrat Caballé, i sobretot si això ho referenda, ho rep encara més la premsa, quan publiquen crítiques i articles. I llavors, quan la gent finalment s'adona que hi ha una cantant de primer ordre. Encara hi ha molta gent que no tenen una idea precisa del que han sentit en el Liceu, perquè, és clar, hi anaven com a espectadors, però no com a nosaltres els que ens dediquem a aquest món, és clar, som una mica com els professionals de la lírica i estem al tanto i ens assabentem i ens fixem i comparem i jutgem, però la gent que va al teatre a passar l'estona i al final, si tant apareix aquell cantant, s'hi fixen i potser l'arriben a valorar, però no arriben mai a tenir una convicció com la que pugui tenir una persona que s'hi dedica, com en aquest cas jo.
Tot i que Montserrat Caballé ja havia debutat i triomfat al Gran Teatre del Liceu, l'any 1965 li arriba el primer èxit important a nivell mundial.
Exacte, a Nova York.
Uh-huh. Va haver de substituir...
Marilyn Horne, que llavors cantava de soprano. Cosa que molta gent pregunta, però com és? Marilyn Horne és mezzo. No, llavors cantava de soprano. No es va trobar bé, estava en estat, i van haver de buscar una substituta ràpidament, i van trobar una cantant poc coneguda llavors, que es deia Montserrat Caballé, que era de Nova York i que casualment se sabia l'òpera que anaven a representar, que era la Lucrezia Borgia de Donizetti. Va ser el Carnegie Hall, un teatre, diguem, de concerts que hi ha molt a prop del Metropolitan, bastant a prop del Metropolitan, al carrer 57, em sembla que és a Nova York, i allà hi anava un públic que sabien que eren sessions d'òpera en concert, i anaven perquè els agradava sentir els cantants i perquè feien una programació que en aquell moment era molt innovadora, feien òperes d'autors del belcantisme que llavors no es feien als teatres.
Quins altres moments destacaries de la carrera de la Caballé, Roger?
Bueno, quan va venir a Barcelona, després d'aquest èxit del Carnegie Hall, el Trobador de l'any 66, que va ser un... no es va enfonsar al teatre perquè era molt sòlid, però va ser un èxit espectacular del públic. Després, la Maria Estuarda, que va cantar al Liceu l'any 69, que va ser també un dels grans moments de la carrera de Montserrat Caballé i dels grans èxits del Liceu. I després hauríem d'anar dient gairebé tots els títols que van anar cantant els anys successius, en el que Montserrat Caballé aconseguia una cosa que avui dia gairebé no aconsegueix cap cantant, que la gent deixés de tossir i escoltés, cosa que al Liceu és bastant difícil. I després es fa altres èxits, com per exemple un de completament insòlid, el dia que es va posar a cantar amb Freddie Mercury i van descobrir que s'entenien musicalment, es van passar tota una nit treballant i d'això en va sortir una obra conjunta de Freddie Mercury i de Montserrat Caballé, de la qual acabaria sortint la famosa cançó Barcelona dels Jocs Olímpics de l'any 92.
Una cosa que hem descobert llegint el llibre de Roger Lier i que ens ha deixat una mica sorpresos és que Caballé no té 75 anys.
No, això ell mateix em va confessar que era perquè la seva mare havia mentit per inscriure-lo al conservatori i Montserrat Caballé era molt desenvolupada i a més tenia ganes de començar a estudiar música i al conservatori hi havia una limitació d'edat, llavors la seva mare va falsificar la data de naixement. I llavors ell és molt, ha estat sempre molt de la seva mare, no ha volgut, i per això no m'ho va dir fins que... Jo li vaig preguntar, és que això és una mentida de la meva mare i no volia deixar-la malament. Però quan li vaig dir, vostè, tu, perquè jo li parlo de tu, no tens 75 anys, en aquell moment tenia 70, encara no havia fet els 70, i clar, quan un se la mira se n'adona que en realitat aquella cara, aquell físic, encara que està grossa i que has tingut malalties i això, es veu que no té els 75 anys que oficialment té. I em va confessar que en realitat havia nascut el 38 i no el 33. 5 anys de diferència, Déu-n'hi-do.
Per tant, aquest any ha fet 70, no 75.
70, exacte.
És curiós perquè normalment la gent tendeix, quan més gran es fa, a treure's anys,
sí,
en el cas
sí.
d'un
no, no,
cavaller.
No, no, inclús que són joves, els cantants moltes vegades es treuen anys o dissimulen. Jo vaig a un diccionari d'òpera, també per Robin Book, fa un temps, i en aquest diccionari la feina que tenia per trobar les dates de naixement, perquè els cantants se'ls amaguen, inclús va haver un cantant que no vaig poder entrar en el diccionari perquè no hi havia no solament ni la data de naixement, sinó ni tan sols la ciutat ni el lloc on havia nascut. Era un home, un tenor. I no, no, com que no sortia ni on havia nascut, ni al final no vaig entrar. Mira, que si no vol donar informacions, jo tampoc les donaré, ja està.
Un dels últims capítols del llibre de Roger Lier, el llibre que dedica Montserrat Caballer, aquest últim capítol el dediques a la discografia, titules 51 obres líriques senceres amb Montserrat Caballer, però curiosament són 51 interpretacions, perquè d'alguns títols n'hi ha més d'una versió.
Sí, 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 sí. El que passa és que, clar, quan vaig fer la discografia vaig trobar que n'hi havia més o menys 50, i vaig posar 50, però després, en l'últim moment, vaig trobar un trobador que hi ha, pirat, evidentment, i vaig posar el 51, vaig pensar que és igual, la xifra no fa el cas. I una cosa molt curiosa també, que dic en el llibre una mica i que vull dir ara també, moltes cases discogràfiques, que se suposa que són portades per especialistes i per experts i per gent molt sàvia, no van saber gravar coses importantíssimes a Montserrat Caballer, entre elles aquest mateix trobador, que és una de les òperes meravelloses que va cantar. I en canvi no hi va haver cap casa discogràfica que tingués la iniciativa. I aquest trobador, que em va trobar un amic meu, resulta que és una gravació pirata, perquè en l'estudi no se li va acudir a cap casa discogràfica.
Ara parlàvem d'interpretacions discogràfiques. Si t'haguessis de quedar amb tres papers operístics de Montserrat Caballer, quins triaries?
Jo tornaria a dir que la Maria Estuarda, sens dubte. També, probablement, diria el trobador. I, sobretot, clar, discogràficament, el problema és que aquest trobador és una gravació pirata i no és gaire bona. El Così fan tutte de Mozart, que aquesta sí que és d'estudi, i que va ser una cosa que jo mateix em vaig sorprendre quan la vaig trobar. No sabia que l'havia gravada, això estic parlant de fa uns quants anys, I aleshores, quan vaig sentir aquesta gravació, vaig pensar, caram, Montserrat Caballer, Mozart no s'hi ha dedicat gaire en gravacions, i en canvi, quin son, Così fan tutte de caure d'esquena.
Potser pot sorprendre algú que no triïs Norma.
Bé, Norma també, esclar, és que és això, és que quan un entra a la cova de l'Ibabà i troba tantes joies, no saps què agafar, si aquell collaret o aquella corona o aquell braçalet. I, esclar, el cas de Montserrat Caballer és una joia contínua, perquè, esclar, si agafem, per exemple, la Montserrat Caballer, la Tosca, que acabarà amb la Philips, amb Carreres, doncs és que realment és una Tosca de caure d'esquena, també. I no és del Bel Canto, és una òpera. I la Ida, que va gravar amb el Plácido Domingo, és de les coses grosses que hi ha en el món discogràfic. Clar, així podríem seguir dient aquesta i aquella i la més enllà. Dir-ne tres és molt difícil, i més així a peu de canó.
Tens raó. Et consta si l'ha llegit, la cantant, al llibre?
Segurament que no, perquè quan va sortir el llibre ella era corrent per Europa, fent uns concerts a Múnich, després ha estat a Hamburg, ha anat a Viena, no sé. El mes de novembre ha estat 3 dies a Barcelona i cap dels tres va coincidir amb el llibre. I el desembre encara més, perquè és un mes en què ella fa molts concerts per tot arreu. A vegades amb la filla, a vegades sola, i no crec que hagi tingut temps ni admirar-s'ho. Abans que estigués acabat el llibre li vaig enviar unes proves d'impremta perquè pogués llegir algunes coses d'això i tampoc no va contestar, perquè és que no. Està més ocupat del que la gent es pensa. I ha fet coses raríssimes i excepcionalíssimes. Per exemple, va inaugurar l'òpera d'Azerbaijan fa un parell d'anys. I esclar, la van cridar de tan lluny i allà se'n va anar a inaugurar l'Òpera d'Azerbaijan. Aquí no se'n va fer res a ningú, perquè avui dia aquestes coses de l'Òpera sembla que cada vegada interessen menys. No val la pena. Com que només hi van 25.000 persones al Liceu, cada títol que es fa no val la pena. En canvi, ve un senyor que canta música lleugera, hi van 2.000 persones i això sí, pàgina sencera i foto. De manera que, esclar, estem una mica deformats en contra. Per això la gent no s'assabenta que Montserrat Caballé ha estat actiu fins a l'actualitat i que és una cantant que ha portat una carrera impressionant, impressionant.
Seguiràs aquest camí, Roger, d'escriure sobre cantants d'aquí, com has fet amb Carreras i Caballé, o el pròxim llibre anirà per una altra banda?
No, el pròxim llibre anirà per una altra banda, però segurament que en faré algun altre si me'l demanen, esclar. I sembla que sí, que hi haurà alguna cosa d'això, perquè alguna cosa es parla, ja, però no puc comentar encara perquè no ho sé amb certesa.
Ens esperarem. Roger Lié, moltíssimes gràcies per dedicar-nos aquesta estona. Enhorabona pel llibre i fins aviat. Bona nit.
Moltes gràcies. Bona nit. Adéu.
Stop. partite
a barbare d'estate.
Sentíem la veu de Montserrat Caballé en un fragment de l'òpera Così fan tutte de Mozart. Era en concret l'ària Com és colló de l'acte primer d'aquesta òpera de Mozart.